A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Gairebé 10 i 22 minuts. El nostre temps de família, com sempre, des del Centre de Reeducació de Vito, carrer Pau Barrabells, número 16. En Roman, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Ens havíem quedat, havíem apuntat moltes coses a l'entorn del fet de plorar.
Sí.
I de com plorem, de si plorem molt, de si plorem poc, de si plorem massa, i de quina és, o almenys, Roman avui té bastant interès en quina és la percepció dels pares del plor dels seus fills.
Aquí, exactament. Això també és important. Tu has dit, és un fet. És un fet que en la infància, sobretot, és a dir, en les persones, però en la infància, sobretot, el plorar forma part de la vida quotidiana i els nanos ploren.
Tots plorem de nanos?
Sí, sí. Tots.
Molt
bé. És a dir, que no plorar gens.
D'acord.
És com una mica
impensable. Però en principi...
A veure, mira, inclús l'absència de plor...
Després et diré per què t'ho preguntem, però en qualsevol cas, ara, l'absència de plor...
L'absència de plor podria ser un signe... Sí. Sí, sí, un signe, diríem, de desconnexió psíquica i emotiva altament preocupant.
D'acord. També preocuparia l'absència de riure, suposo, no?
També.
És a dir, l'absència de tots aquells signes que ens connecten emocionalment...
Que donen mostra de la nostra connexió.
D'acord. Que donen mostra de que ens afectem per alguna cosa.
Sí, que per senyal de que la comprenem, senyal que la sentim, no? Que ens la representem d'alguna manera.
Si no riem de petits, que els pares es preocupin. Si no plorem, que els pares es preocupin. Que es preocupin en nou sentit, que vol dir alguna cosa.
Sí, a veure, són casos més aviat excepcionals.
Exacte.
Aquests, eh?
Perquè
no és el més...
Tots riem i tots plorem. Vaja,
sí.
Arriba un moment en què, què, deixem de plorar?
Arriba un moment en què el plorar, diríem, no és el primer recurs, no és la primera opció, no és viscut tan bé com una necessitat imperiosa o com algo que passa... més enllà de la capacitat de controlar-lo.
D'acord, i això evoluciona d'una forma natural? Deixem de plorar d'una manera natural, a plena consciència que ja tenim altres recursos, o deixem de plorar perquè ja no toca?
És tot un plegat, o sigui, en part és una qüestió personal, també varia molt en les persones i també en el gènere, dic per no dir en el sexe. És a dir, potser les noies tenen més és un recurs que està més ben vist i més utilitzat.
Allò que dèiem, no?
Per les senyores que no pels senyors.
D'acord, o sigui que culturalment hi ha quelcom que implícitament condiciona determinada actitud.
Hi ha alguna cosa de lo cultural.
Hi ha alguna cosa de lo cultural.
Però és com lo de la pilota i els nens. I lo de les nines i les nenes. No és només cultural. Ja que la cabra tira al monte, no? És a dir, és una... Allà...
Tenia un impuls, un què?
Realitzen... Sí, hi ha algo d'una... A veure... D'una significació, d'una... en el cas de la pilota i de la nina, o sigui, d'un desig diferent i d'una relació amb el cos diferent, no? És a dir, pels nois la motricitat té una significació molt més elevada. Fixa't, per exemple, les noies, diuen, no? A l'adolescència. I què fan les noies? I jugar a futbol. I vosaltres? No, xerrem. Nosaltres xerrem. Elles no... Algunes.
Sí.
Futbol també. Que no?
Sí. Estem generalitzant...
Però veure, diríem, totes les noies jugant a futbol i els nois xerrant, no.
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 I en el cas del plor també més o menys així.
I el plor és també una com té que veure amb l'emotiu, és també un recurs, un estri, una sortida.
D'acord.
Que per les noies no està tan, o sigui, socialment, diríem, està més acceptat. I hi ha algú en la cultura que també empuja això, és a dir, un noi que plori, amb 15 anys que es posi a plorar perquè s'ha fet mal, si es fan molt de mal, ploren, tampoc.
D'acord,
no.
D'acord, però si se'n fan poc...
Però si poden, ja si miraran pot... de no plorar. Uh-huh. És a dir, per què? Doncs perquè t'aguantes, perquè ets prou fort, perquè fa fort.
Fa fort, eh?
Per una dona dir que és forta, no li fa res. Un noi dir que és fort, home, important. Important ser fort.
D'acord. Tornarem a plorar en el futur. O potser ja no. I t'ho preguntava perquè hi ha persones que diuen a casa no he vist mai plorar els pares. No he vist mai plorar ningú.
Ja. Diríem que potser sí que hi ha pares que miren de no plorar i hi ha persones, per exemple, això sí que un home ho tindria més, de no plorar davant de ningú.
Això em refereixo. També és quelcom cultural, això?
Sí, una mica. Com si diríem aquesta mostra d'afectació emotiva...
Me la guardo,
sí.
La deixo per...
Sí, per mi.
Per mi.
Per una cosa, com una cosa molt íntima, molt de no poder ensenyar.
Bé, que hi ha gent que diu que plora per dins, no? Totes aquelles persones molt sovint que...
Perquè no poden plorar per fora.
Que en determinades situacions doloroses diuen no, és que no ho sent, no? Sí que ho sent, però és que no ho expressa, i totes aquelles coses...
Bueno, a veure, efectivament, no vol dir que no ho sentin. Però...
Tenim molt tipificat l'expressió del sentiment amb la visió...
Clar, amb l'externalització.
Amb l'externalització del sentiment,
sí,
no?
Sí. Home, és que... Però això va a moltes coses, inclús a cultures. Hi ha cultures que són més emotives que d'altres. Per exemple, els italians, no? O sigui, tu, un italià enfadat, no tindràs dubte, no? Quan, de lluny, encara que no tinguis so... Sí, amb els gestos que fa ja dius està cabrejat,
és cert,
no?
És cert.
O està enamorat o està preocupat,
és
el que
cert,
sigui.
Mm?
Potser un català
costa més
està enfadat o està... dic en el sentit de lo molt evident o no tan evident. En general diríem totes les emocions formen part de la nostra vida. El que passa és que no podem anar permanentment amb les emocions per davant, perquè si no és que no podríem funcionar. Diríem, si quan un va a treballar està molt enxufat en la problemàtica personal o en la que li està passant, que el deixa en un estat d'afectació emotiva, no pot produir. Pot el cap en un altre lloc, bueno, típiques baixes per depressió, afectació, etc.
Això és molt, clar, difícil de mesurar, no? L'afectació que pot tenir cadascú o com està cadascú en un determinat moment, igual que pels pares, potser és difícil de mesurar.
Clar.
Bé, si aquest plor respon a alguna cosa molt important o alguna cosa no tan transcendent o alguna cosa que veritablement ha traumatitzat el fill o la filla.
D'acord. Bé, sí, efectivament.
Perquè el plor pot ser... Vaja, també hi ha intensitats de plor, no? Però...
També hi ha intensitats. A veure, el que en tot cas sí respon a alguna cosa. No és gratis, no és perquè sí.
D'acord. Arriba el fill o la filla plorant.
Exacte.
I els pares, plorant, i la pregunta més òbvia és què tens? Passa? Què tens? El què tens aquest que surt sempre? Què tens?
Sí.
Què tens?
Sí. Però que és una pregunta...
No és una mala pregunta, suposo?
No és una mala intenció.
No és una mala intenció. Vols dir que és una mala pregunta perquè a determinades edats no es podrà explicar clarament el que es té?
Pot ser perquè no està en situació d'explicar, potser perquè vol més que l'abracin i...
Que no altra cosa.
Que no posar-se a explicar el que...
Vaja, o sigui que les abraçades són terapèutiques, també.
Les abraçades contenen i transmeten i expressen. Dic perquè lo terapèutic, és que ara que és lo terapèutic, hi ha escoltat diverses persones
que han dit això.
No, ho fan en les seves consultes.
Ah, abracen els...
Sí.
Abracen els pacients.
Sí, en un moment. Que, bueno, no sé com... Psiquiatres, inclús.
D'acord.
Dir-te que...
No, tu parles de l'abraçada des del punt de vista estrictament emocional.
Absolutament, absolutament. I l'abraçada d'una mare.
De vincle, i l'abraçada d'una mare, d'un pare.
Per exemple, això, les mestres...
Que l'abraçada no diu res, en principi. És un gest sense paraules.
A veure, diu molt...
Diu molt,
però
no
sense
diu,
paraules.
Però sense paraules.
Efectivament, no requereix paraules, però expressa moltes coses. És, ja et veig, ui, que estàs potxo, ai, que et tens mal, vine aquí, no? Que jo t'acarono, et cuido, et contenc, ja m'ho explicaràs.
O sigui,
no?
Que aquell imatge del nen o la nena petita que quan plora hi ha mitja humanitat que diu vol braços, aquells braços de quan som petits, és l'abraçada de quan som una miqueta més grans?
També, sí que sí, és sentir-se una mica...
Sí que és important això dels braços, eh?
Molt. Els braços són
gairebé
molt
diríem,
les abraçades.
Llarg, sí. I probablement al llarg de tota la vida, no? Amb major o menor intensitat, però...
Sí.
El fet físic de...
De vegades és l'abraçada, de vegades és agafar la mà. També pot tenir, però diríem l'abraçada és clarament una cosa que dona molta més contenció, no? Hi ha més físic, hi ha més fusional quasi, no?
O sigui que és molt probable que molts pares puguin arribar a saber què hi ha darrere aquest plor si es comença amb una abraçada de bon començament en lloc d'una pregunta?
Podria ser, sí. Sí, en tot cas segur que tindrà un efecte
bon.
Sí, no, de més no estarà
mal no et farà. D'acord,
sí,
una abraçada no farà mai mal.
Ai,
si és des de l'estima, des de la confiança, des de l'empatia, des del vincle.
Sí.
Si és l'abraçada
si no,
hipòcrita ja
és que
si
no saps que no surten
les
abraçades, és curiós, eh? O són les de la salutació, que per exemple els homes es fan abraçades, copets a l'esquena, per exemple, un altre cop de la cultura.
Copet a l'esquena també té un punt d'hipòcrita a vegades, però bueno, o menys a determinades...
Però fixa't, aquí tornem a ser-hi, no?
Els gestos físics, vaja.
Els gestos físics, i els dels homes i els de les dones, un altre cop, no? No, els homes... s'abracen i si sí, o sigui, hi ha una mostra, es colpeixen l'esquena, pa, no? Machotes, saludant-se tots forts i tal. Hi ha altres cultures, per exemple, els francesos es fan petons, els homes, els de la família, no tu, però els amics...
I no cal parlar de l'antiga Unió Soviètica, quan en Brezhnev es petonejava amb tothom i sortien aquelles fotografies...
A part tres o quatre.
Que aquí tothom... I ara, aquestes edats, aquest home. Doncs, sí. Formava part també de
forma de les convencions en quant a les manifestacions de l'afecte, però que van més enllà de lo convencional.
D'acord.
No? Perquè...
És a dir, necessitem...
Sí,
el contacte físic.
Efectivament.
D'acord.
Quan més petits, més clarament. No? És a dir, per exemple, no, els nanos, el de seure a les cames dels pares o de les mares, els encanta. Inclús arriba un moment que quasi els has de baixar perquè tirarien milles,
Tenen
10 anys, 11 i continuen, dius, escolta, ja m'està xafant, no?
D'acord, tornem a aquella escena del plor, del nen o la nena,
de que expressa algo però no necessàriament en paraules. Potser tenim sobredimensionades i sobrevalorades les paraules. Què dirà més en paraules? És a dir, què més dona si és per una... A veure, està bé que hi ha un punt d'alarma en els pares que han de saber copsar de que no ve, no sé com dir-te,
perquè hi ha coses
absolutament fatal, no? Que no és que li hagin fet una cosa supergreu.
Dir, però hi ha coses molt evidents, no?
Exacte.
Es pot arribar plorant i que un digui, m'han pagat.
Sí,
i ja tens la causa directa del plor.
Exacte.
Però suposo que tu et refereixes a aquells plors que poden no tenir una causa tan directa o tan fàcil d'explicar.
O que siguin capaços el nano de dir-la. Però dic, si triga 5 minuts a dir, no passa res. No passa res, que a vegades és l'angoixa dels pares. Diu, què t'ha passat? Què t'han fet? Què tens? Què tal?
Digue-m'ho.
Exacte. Aleshores, el que és fonamental de saber, ja ho està expressant, de que no està bé, que està dolgut, que alguna cosa li passa i que el que vol no és un interrogatori que li facin un tercer grau, sinó que...
Què pot voler? Només plorar? I que ningú el molesti?
Vol refugi, clar, vol recolzament, però vol sentir-se no... estimat, cuidat, arrasarat.
D'acord, però no un interrogatori, molt sovint. No, és que ho dius com si en la majoria de casos això de preguntar directament... No resulti com si afegís més tensió a la...
És que és la tensió que sent la mare o el pare, no?
De veure
el patiment patir. De l'altre. Aleshores, la pròpia angoixa porta a voler saber i a voler...
D'acord, els pares poden pensar, bé, jo pateixo de veure-ho patir, li pregunto per què pateix, i aleshores en Roman diu, bé, però és que estàs projectant el teu patiment davant de l'altre, d'acord. Aleshores, mirant-ho d'una altra manera, arriba un nen o la nena plorant, els pares estan més tranquils, i els pares poden pensar, bé, si jo mostro molta tranquil·litat, el nen o la nena pot pensar, mira, jo estic així, i ell està tan tranquil?
No, però a veure, és que tranquil·litat no mostrarà. Què mostrarà? O sigui, una cosa és agafar-los i dir, ui, vaja, sí que estàs fotudet, vine aquí, carinyo... Començar per aquí.
Vols dir serenitat?
Bueno, o paciència, no, paciència, és esperar-se una miqueta, és a dir, vull dir que l'angoixa no com a... que són angoixes normals, no són patològiques.
Però vull dir, a vegades deu ser difícil, això, no? Arriba un nen o una nena de col·legi, arriba plorant, s'ha de dinar...
Sí, però...
S'ha de menjar, s'ha de tornar al col·legi...
Sí, però plorant no menjarà res.
És que per això t'ho pregunto.
Està clar, bueno...
Que no mengi.
Que no mengi, ja farà un bocata. No, a veure, que no mengi, si no pot, no pot.
No, és que ho pregunto així, perquè, esclar, diguem-ne que la situació a vegades és la que és...
Justament, no hi ha pressa per arreglar les coses ni per saber. A part, el fet de que els pares sàpiguen no està molt clar que faci... De vegades diuen, no? Si no em dius el que et passa, no et puc ajudar. I això és...
És una
veritat,
altra frase.
Però en part,
a mitges.
Per
què?
Perquè igual no em pot ajudar, per més que li expliqui, no, que en el pati la nena em fa no sé què i no em dona, i a mi no em passa mai la pilota, i què faràs? Dir-li, bueno, és això només. I comencem, ara passem a l'altra banda. Però si això no és res. De com que no és res? I vinga. És a dir, veus, no li han passat la pilota, s'ha sentit ferit. De vegades hi ha una tendència a la immediatesa. No, com si fos, com si el plor fos l'estímul i les preguntes dels pares fossin la resposta. No. No? I pam, 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 pam. Dic, bueno,
perquè
no tan ràpid.
Hi ha plors que acaben en 3 minuts.
Hi ha plors que acaben aviat.
Com una tempesta d'estiu.
Sí.
Això què vol dir? Si és que vol dir alguna cosa.
Vol dir que ja està, ja he tingut prou. Diguem, no? D'expressar i de manifestar, i ara, per exemple, potser alguns volen parlar.
Ho dic per aquell plor que els pares poden dir, no pateixis que d'aquí 2 minuts ja està.
Sí, perquè ho coneixen.
Però veus, aquí... És cert que a vegades, diguem-ne, ens enfadem, però ens enfadem i al cap de... Això és un tret de personalitat, també, i al cap de res ja ho hem passat, ja ho hem...
Hi ha alguns que sí, que és una cosa... Home, i d'aquí el coneixement dels pares és molt important, saber com és el seu fill, quines característiques té, que en aquell moment, si s'enfada, no és per respondre res, és quan se't passi ja parlarem, i no cal ni dir-li.
D'acord. El plor d'enfadat no és el plor de trist?
No és el plor de trist, normalment. Això, els pares saben més, i que no es tracta de desxifrar cada cosa en la seva, com si fossin unitats independents. No, això forma part, en aquell moment potser podrà dir alguna cosa, si se la sortirà al col·le, després quan estigui berenant i no sé què, podrà dir alguna més... El pare o la mare el podrà ajudar a dir-li, però a mi em fa recordar molt aquell dia que també va sortir que, no sé, no? Que t'havia sentit malament per no sé què. No, però avui no ha sigut això. Què ha sigut avui?
Perquè suposo que, clar, tampoc no és el mateix un nen que plora de Pasqua a Rams, per dir-ho així, que un nen o una nena que plora més sovint. No?
Exacte. És a dir...
El plorar després de molt de temps en el fer-ho deu tenir un significat
més significatiu. Dona a entendre més que hi ha algo que surt fora. Si més no la vivència subjectiva, És que el plor també és molt subjectiu. Quan diuen, no hi ha per tant. Però, bueno, no hi ha per tant per l'altre. Però per qui plora segur que n'hi ha, perquè si no, no ploraria.
No ploraria. No es plora per gust, eh?
No es plora perquè sí. És a dir,
no es plora perquè agradi plorar, eh?
Clar, també perquè de vegades agrada plorar, perquè es vol plorar, perquè diríem perquè hi ha el dolor,
d'acord.
Però que vull dir que no, sempre té una causa. Una causa que normalment sol ser altament subjectiva, no? A mi ningú m'estima.
Es pot plorar de felicitat també.
Sí,
m'estimen tant que ploro.
Sí, d'emoció.
D'emoció.
Sí, més que de felicitat, és d'emoció.
D'emoció.
Sí, de sentir l'emoció, de sentir-se estimat. A veure, perquè normalment les coses no és només el que passa, sinó amb què connecta. Perquè ara m'ha sortit la frase aquesta, a mi ningú m'estima. Tot per què? Perquè l'he donat la maduixa al nen i a tu t'ha tocat un de Coca-Cola? Pues sí, per això. Perquè a mi ja saps que a mi m'agrada més...
Ho podem dir, això, de petits? A mi ningú m'estima.
Que us hi diuen... I ja no t'estimo més, també. Ah,
t'estimo més, és
ja
veritat,
no més, ja no t'estimo més. Però a mi ningú m'estima, això sí que ho diuen, no? Que senten... que de vegades els pares s'angoixen...
Anava a dir, correspon als pares no prendre's això al peu de la lletra.
No, que una flor no fa estiu. No?
És a dir, que un nen pot dir, no us estimo.
I en aquest moment no els està estimant, segurament.
No els està estimant en la forma d'entendre l'estimació per part del nen,
o
no
perquè està enrabiat,
o perquè està enrabiat,
sí, perquè no li han donat el que volia i aleshores no els estima, o al revés, o l'agafa perquè no s'han estimat, i en aquell moment no s'han estimat i és veritat que no s'han estimat.
Al cap de 5 minuts ja els tornarà a estimar?
Probablement. I mira, i això ve molt a... Ja anirem lligant amb més coses, perquè ahir justament una psicòloga d'un CEDIAP, que són d'aquests centres fins a 5 anys que treballen, que detecten i que fan assistència a nivell de llenguatge i de psicologia, deia que sobtava molt com en les xerrades que fan en llar d'infants, moltes vegades els pares estan preguntant coses i no les resolen, i no fan, no? Que no els tallen, que no els, com si tinguessin por de fer-los mal.
Com ho podem explicar més o menys amb un exemple que es pugui així entendre molt fàcilment?
Bueno, no sé, que arribi a la llar d'infants amb el mòbil a la mà, perquè és que... li agrada molt el mòbil, i si l'intenta treure, s'enfada.
D'acord. I com que s'enfada i agafa un... Sí, allò que en diuen els castellans, un berrinxe,
sí.
Doncs no s'agafa el mòbil. I el nano es queda el mòbil.
Clar. O pregunten, venen preguntant
què faig?
Clar, i ara què faig?
Dius, no és una mala pregunta. I ara què faig?
Veure,
bé, no és una mala pregunta, i en Roman dirà, doncs està molt clar que has de fer, que no ha de portar un mòbil aquest nano, i ja està. I s'acaba la discussió.
A veure, la pregunta la podríem transformar en una altra cosa, que és què està passant aquí.
Faig un parèntesi. El mòbil està servint de què? De joguina per canalla?
I tant.
Sí, eh?
Sí.
No passa res.
Home... ho hauríem de... Mira, jo l'altre dia pensava, si tu...
Això és col·lateral, eh? Fa... És a dir,
sí, no, però...
els pares que d'una forma més o menys instintiva...
Però fa de consolador, el nen plora, té. No? Juga, entretenta. Ara vaig a fer no sé què, pam. Tu imagina, fa
mòbils
fa anys...
que tenen jocs i aplicacions, i evidentment, diguem que això és el que s'utilitza.
Sí, o sala pantalla, és igual,
el que sigui. Que sigui. El que
una
sigui.
Imatge capturadora.
Ah, i que, vaja, veritablement calma les coses.
Veritablement... calma les coses, veritablement distreu.
D'acord, veritablement distreu.
O sigui, treu del que hi ha. Distreu.
Què poc t'agrada que s'utilitzi el mòbil?
A veure, jo em va tocar fer moltes conferències al voltant per les preocupacions i les angoixes dels pares sobre la televisió.
En
quan hi havia dos, però no et dic res com van sortir tots els canals privats. Era desesperació, no esperes, i ara com ho fem? I ara, perquè es tenia clar que no era plan d'enxufar el nen a la tele i desentendre't.
Sí.
Pues mira el mòbil, enxufar nens d'any i mig al mòbil i quedar-se d'amples sense zero pregunta, no cal fer conferència, no cal fer res, perquè no hi ha ni una pregunta ni ningú que digui, però què fas enxufant un nen al mòbil?
Però esclar, el nen es calma.
El nen es distreu.
Es distreu, però sí. Es calma. És a dir, un nen plorava i deixa de plorar.
Ja.
Ja.
però no sé com dir, no sé si això és calma o és distracció.
No, jo t'ho pregunto.
No, és a dir, l'hem tret de la situació que li produïa
però
això.
Però anava a dir, des del punt de vista de tots plegats, hi havia un problema i no hi és. És a dir, un sí, nen, una nena sí, estava plorant.
D'acord, a veure, havia una així, manifestació del problema que ja no hi
que
és.
Ja no hi és.
El problema continua estant exactament on estàvem, per això dic lo de la distracció. Però fixa't, ara estem en això, o sigui, les coses han de ser automàtiques. No? Uh-huh. Plaf, li enxufes el mòbil, no, que podríem fer un experiment. Jo, té mòbil, ah, no plora, treu-li mòbil, ah, torna a donar mòbil, ja no plora. És fenomenal.
Que ens ha passat molt això, bé, no amb el mòbil, amb alguna altra cosa. La pilota ha estat l'exemple paradigmàtic de té pilota, treu pilota. Ah!
Clar.
Vaja, era el mòbil de la nostra època.
Sí, però és molt diferent.
Per què?
Per moltes raons.
Però
per
si passa raons. Exactament el mateix.
Què va? La pilota jugaràs amb un muntonàs de persones. Amb el mòbil estaràs allà, jugui soli, total.
Aquest és el problema.
Una D. A veure, et dic, i ara sí. serà una mica potser excessió radical, però a mi m'ha fet recordar, i era això, et posaré d'aquesta manera, a l'ús de la medicació. Es mou molt a classe? Medicació ja no es mou. Vale,
és que ho dius d'una manera com allò de dir...
Què?
Com si l'anestesiés.
I sí, efectivament.
Sí.
Clar que és una anestesia, que com si el tranquil·litzessin. Com si...
Sí, sí, sí.
És que és això. És efectivament, és un tranquil·litzant. El que fan...
Però és que si els pares et diuen, escolta'm, mira, és que no hi ha manera de fer-lo, vinga a plorar, i només es calma molt. Doncs,
a veure, sí, i amb el mòbil, i després, què li donaràs? O sigui, si amb un any i mig tens el mòbil i el mòbil, no sé, amb el 3 ja el portàtil, amb el 4...
Tu dic així per aquests que diuen, home, no n'hi ha per tant, no?
A veure, una cosa és que en un moment determinat...
Això pugui servir...
Mòbil, exacte, però quan això és...
Però és a dir, quan un nen o una nena entra al llarg d'infants amb el mòbil a la mà...
Exacte, ja estem en un altre punt, no?
D'acord.
Estem en
un altre estadi de vincle amb aquest aparell.
Efectivament, de vincle amb l'aparell, de vincle entre mare i fill. Una mare que té, efectivament... Perquè la pregunta no és què està passant aquí, que sóc incapaç de resoldre aquesta situació.
D'acord.
No és aquesta. La pregunta és què s'ha de fer, i que ha de respondre una altra, per a postres, què haig de fer perquè tal? I aleshores, bueno, mira, prova de tal.
És a dir, estàs dient que uns pares que hagin d'utilitzar més o menys d'una forma recurrent el mòbil per apaivagar situacions de tensió és que no estan fent servir els recursos que haurien de fer servir uns pares?
Es podria dir així.
Es podria dir així?
Però... diríem, quan això és constant.
Sí, recurrent. És a dir,
quan això és recurrent, podríem dir, del mòbil, esclar, podríem dir, mira, ara pensava, del pit, si s'allarga fins a no sé quant de temps, perquè és que és la manera que el calma... Que...
O del cotxet.
O del cotxet, o què podríem dir, de més coses que van allà com a obturar, a tapar, d'una manera protèsica, no?,
és a dir,
una situació
artificial,
en certa mesura, sí. Sí, amb elements, amb objectes externs que no permeten anar al fons de la qüestió i resoldre la qüestió de base, no?, el fonament. I aquest és el problema, i això és pan per avui i hambre per a mañana. Hi ha pares que diuen que no li van donar el xumet perquè han vist l'espectacle de nanos, de la dificultat de treure-li després el xumet.
Pues, que és un dels debats i una de les preocupacions de molts pares, el xumet, sí, precisament, no?
Sí, pel carinyo que li tenen.
Exacte.
Però s'ha de passar, o sigui, és a dir, s'han de tenir objectes i s'han de desprendre els objectes. Ara, els objectes han de venir quan toca, i a l'any i mig no toca tenir mòbil, ni tenir-lo, ni... A més hi ha tot el tema de les radiacions.
Ni agafar-lo.
Bueno, li podràs, sí. Però no ho sé, promoure l'ús del mòbil, és a dir, els nanos són tafaners. O sigui, si tu agafes una llimona i et poses a mirar la llimona cada dia 3 hores, voldran veure que hi ha la llimona de tan fantàstica perquè tu la miris tantes hores. Si és un mòbil, doncs ho busquen en el mòbil.
D'acord.
És així. D'acord. Ara, a mi em preocupa el poc que preocupa
això.
La qüestió dels mòbils. Sí. Després veus mares en el parc mirant cap al mòbil en comptes de mirar cap al nen. O nens en el cotxet, que va el cotxet així amb una mà, l'altra mà en el mòbil. I dius, i quina, què és això, no? Un bebè mirant una mare enganxada a un mòbil, no enganxada a un bebè. A veure, que està molt, ho poso molt exagerat,
però ho poses en el sentit d'una preocupació.
Jo crec que sí, que ja si més no es pot banalitzar ni treure-li transcendència a aquesta qüestió.
Seguirem la setmana que ve perquè, vaja, si el nen mira la mare o el pare i els pares estan amb el mòbil, aquests pares seran tan conscients del significat del plor del fill?
Per exemple, que per serà exemple. Una interrupció a WhatsApp o a la trucada de telèfon, al que sigui, que normalment és visual, però no és auditiu. No és que estàs parlant per telèfon, és que estàs mirant, i la mirada està posada en aquí.
10:51, seguirem el fil de la interpretació del plor i del paper dels pares, que hem acabat, vaja, has acabat assenyalant els pares, eh?
Doncs sí.
La setmana que ve hi tornem des del Centre de Reeducació de Vit, al carrer Pau Barraveig, número 16. Roman, gràcies.
Sisplau.
Fins divendres que ve.
Fins divendres.